Bon dia, som aquí amb la Jana Casares, que ens acompanya un cop més a la secció de benestar. La Jana és professora de ioga des de fa 20 anys i experta en filosofia aplicada al dia a dia. La trobareu a Instagram, al perfil @janacasaresyoga, Casares amb una S i ioga amb Y. Benvinguda, Jana, gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, Sara.
Avui ens portes un tema que en general genera molta conversa i molt debat. Parlem de l'aferrament, és a dir, del lligam emocional que establim com a infants amb els nostres principals cuidadors, normalment els pares, i que posteriorment també ens pot influir en les relacions futures. Quina és la definició més acurada, Jana, d'aferrament?
Podríem dir que l'aferrament en si, com a concepte, pot ser vist com una manifestació natural de l'ésser humà i de molts mamífers buscant connexió i pertenença.
D'acord.
Hem de pensar que som éssers socials i dependents dels uns i, o sigui, de tots, perquè per sobreviure és normal i saludable sentir aferrament per les persones que estimem. O sigui, podríem dir que és algo natural i saludable, fins i tot, l'aferrament.
Molt bé. Tu ens has explicat, en aquest cas, tot això que dius, et refereixes a l'aferrament segur, oi? Però...
Bueno, seria com la definició d'aferrament, no? Però sí que és veritat que hi ha un concepte psicològic que parla sobre el sistema d'apegos, que es diu en castellà, no? On es va descobrir que hi havia... És un sistema que va desenvolupar un psiquiatre i es va descobrir que hi havia diferents formes de vincle dels nens cap als pares segons com els pares havien pogut atendre les necessitats de l'infant. Doncs està l'aferrament segur o el tipus de vincle segur i està l'insegur. Quan és segur? Doncs el nen sap que els pares no el fallaran, és un nen que sent estimat, valorat, acceptat, i els cuidadors no només cobreixen les necessitats bàsiques de menjar, de neteja del nen, sinó que també, o del nadó, perquè això es desperta i es crea en la primera infantesa, sinó que també les necessitats emocionals d'aquell nadó estan cobertes. Doncs, quan som més grans, com es manifesta un vincle d'aferrament segur? Doncs, un, té capacitat per separar-se dels pares. O sigui, hi ha un bon equilibri entre l'estratègia d'exploració del món i l'estratègia de vincle. O sigui, hi ha un bon equilibri entre aquests dos. El nen es sent segur explorant i el nen es sent segur amb el vincle. Hi ha un bon equilibri entre aquests dos.
Perquè tu, quins consells ens donaries per assegurar que generem un vincle d'aferrament segur amb les nostres criatures?
Val. Doncs per treballar l'aferrament segur hauríem justament de treballar aquests dos... un primer mirar-te tu mateix, mirar a veure quin ha estat el tipus d'aferrament o el tipus de vincle que has creat amb els teus pares, quin tipus de vincle tenen ells, per entendre una miqueta, per posar en context, i després també mirar el nen, o sigui, i òbviament treballar el teu vincle, o sigui, anar a teràpia, investigar, llegir... Hi ha un llibre molt xulo que es diu Maneres de amar, que després, si no, diré el nom de l'autora i tot, perquè ara no el recordo, però per mi és un llibre clau, o sigui, per entendre quin tipus d'aferrament has creat a la teva vida i als teus pares. Doncs, primer de tot, sanar el teu tipus d'aferrament, si és que no tens un vincle segur, i després, amb els nens, hauríem de mirar-los a ells. Primer miro a mi, després miro el nen, i dic, ostres, què necessita aquest nen? I això vull lligar amb un altre tema que ja parlarem un altre dia, que són els llenguatges de l'amor.
Sí.
Però jo portava un exercici xulo per fer amb els nens que té a veure amb els llenguatges de l'amor, perquè què passa? A nivell emocional necessitem donar-li al nen el que ell necessita, no el que nosaltres necessitem donar al nen.
Si
no hem curat el nostre vincle, li estarem com imposant el que nosaltres necessitem, però no estarem mirant realment què necessita el nen. Doncs un exercici, si tenim fills, que podem fer és preguntar-li, escolta'm, tal, tu saps que jo t'estimo, oi? Doncs el nen et dirà, sí, i tu li dius, val, i per què ho saps? Com és que ho saps? O sigui, en quins moments tu sents el meu amor? Doncs, segons el llenguatge de l'amor d'aquesta persona, dirà, doncs, ostres, doncs, quan jugues amb mi, o quan em dius que m'estimes, o quan em fas un regalet, o quan passes temps amb mi, doncs aquí, això ens donarà pistes de quina forma tenim nosaltres d'apropar-nos a nivell emocional a aquella persona. I, òbviament, estar disponibles a nivell emocional, o sigui, ser casa per a aquell nen, no?
Sí, la veritat és que això ja m'ho havies explicat i em sembla superinteressant. També és maco per mi plantejar-t'ho com a adult. Per què penses que tal persona t'estima? I comences a respondre aquestes preguntes per saber també quin és el teu llenguatge de l'amor, que no sempre ho sabem tan clarament, no?
No sempre ho sabem, no ens ho plantegem. I jo crec que, per exemple, si estàs en parella, bueno, i si no ho estàs, perquè tu has de conèixer el teu llenguatge de l'amor, que no té per què ser només un, i poden ser tots, però un potser és una miqueta més fort, però és xulo saber-ho i compartir-ho amb la parella, perquè et pots estalviar moltes discussions, a més.
Ja. I amb els fills no pensaries que han de tenir el mateix llenguatge de l'amor que els pares?
No.
És independent.
No, perquè
no som clons.
Però sí que és veritat, tornant al sistema d'apegos, sí que és veritat que et pot donar pistes al fer, o sigui, el sistema, o sigui, com els teus pares han sentit l'amor dels seus pares, sí que pot crear un tipus o no d'aferrament, i això sí que t'influenciarà tu, segur, seguríssim. Si vols, mirem una miqueta els tipus d'apego.
Sí, i tant.
En aquest cas, els insegurs, no, potser?
Sí, explica'm.
Perquè el segur, bueno, ja l'hem vist, no? O sigui, al final seria un adult que està segur a les seves relacions, vale? Doncs tenim l'aferrament insegur. Bàsicament són tres, els diré superràpid. El vincle ambivalent ansiós, que justament abans que parlàvem de l'estratègia d'exploració i vinculació, té més apagada l'exploració i s'activa més la vinculació, té por al rebuig, té molta dependència emocional i necessita una validació constant de l'altra persona que la faci sentir estimada. Val?
D'acord.
Això, bueno, ja investigarem més un altre dia, però els pares segurament donaven senyals de vegades molt carinyo, de vegades no, de vegades fredor, de vegades estaven, de vegades distància, de vegades no, i el nen és com que ha anat creant una estratègia d'inseguretat, de dir, ostres, no sé si està o no està, no? I doncs, com no ho sé, m'aferro a tope al meu adult de referència i així segur que no marxa, no?
Yeah.
Doncs està el vincle evitatiu, que una mica és tot el contrari. Com eren perilloses les emocions per aquell nen, perquè no s'atenien, perquè hi havia negligència, perquè se'l castigava quan expressava emocions, per quan plorava, no se'l validava, doncs ha entès que no és saludable l'emocionalitat, amb la qual que fa aquest nen està més dins del vincle d'exploració. Se li han apagat com una miqueta les com aquest vincle d'apego, d'aferrament, i estan molt més activades les senyals d'exploració, amb la qual cosa a aquesta persona li costarà més vincular-se, li farà por el compromís, li farà por doncs, tot el que sigui emocionalitat. I finalment,
d'acord,
hi ha un altre que molt resumit, perquè és el que es veu menys, que és el vincle desorganitzat, que és una barreja de les dues. I normalment són les persones que doncs, han patit un trauma complex, abusos, maltractaments, etc.
Molt bé, doncs els deixem aquí apuntats, ho haurem de seguir desenvolupant sens dubte perquè se'ns ha acabat el temps, Jana.
Ostres, bueno.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu. Adéu.